És que estem parlant de l'estiu i només amb aquestes calors un comença a sentir-se culpable, però de moltíssimes coses. No vos passa que el caràcter se vos agria, se vos posa un poquet complicat degut a aquestes altes temperatures? Això per una banda. Avui, per cert, a partir de la una de la vesprada, amb el doctor Roberto Roig, parlarem d'un altre sentit de culpabilitat, en este cas que té que veure amb les qüestions mèdiques i físiques, com és... El que passa en estos dies, bueno, n'hi ha gent que ho patís tots els dies de l'any, independentment de si fa calor o no, però en dies com estos, en els que suem directament tots com a polls, com se sol dir, i se sentir de culpabilitat per suar, per oldre, per sentir-te apegalós i per no notar-te pràcticament asseat, va a més, no? I això és un altre tema del que podrem avui desmenuçar una miqueta totes les qüestions, si voleu, com vos dic, a partir de la una, però... també hi ha altres culpabilitats i algunes d'elles tenen que veure, no sé per què, em dóna a mi la sensació, Abril, amb la papusa, directament.
Efectivament, sí. I és que per a moltes persones anar-se'n de vacances és sinònim de trencar amb una alimentació saludable. Sembla que és incompatible menjar bé i disfrutar d'aixòs plans amb amics i família que van sorgint, com se sol dir, sobre la marxa. Mm-hmm. Tu, Sergi, tens aquesta sensació de que quan arriben les vacances menges pitjor, i diem pitjor entre cometes?
En un factor bo, de que menge tan mal que m'aprime.
Ja, però bueno, no estem parlant únicament...
Però menge pitjor.
Menges pitjor.
Sí, clar,
tens aquesta sensació, veritat?
Sí,
efectivament.
Sí, sí.
Però clar, què significa, per tant, menjar pitjor? És menjar-se un gelat, trencar la dieta, o és el que se'ns ha fet creure durant anys? Fent una ràpida recerca per internet, he trobat titulars prou cridaners com estos. Pla detox, com recuperar el cos dels excessos de l'estiu i les vacances.
Això és molt de revista Pronto, eh?
He de dir-te que tots estan extrets de revistes prou punteres en el nostre país. També trobem altres com el menú fàcil de 5 dies de nutricionista per a desinflar-te i compensar els excessos de l'estiu. El truc per a no menjar tant i aprimar després de vacances. O este. Esta és la dieta detox que t'ajudarà a perdre pes després de l'estiu. Sembla que l'estiu s'associa a excessos i això d'alguna manera acaba influint en la percepció que tenim de certs aliments o de certes situacions. Per això sentim que un gelaet després de sopar a la fresca és un caprici no saludable o que provar la gastronomia del país que visitem implica inevitablement menjar mal. Maria Ferrer és vocal d'Educació Alimentària del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana.
Maria, què tal? Bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Bé, encantats de la vida de saludar-te. Bueno, i a cal hora ets, també t'ha de dir, una miqueta.
Sí, sí, això estem tots.
Estem tots. Bueno, arriba a ser per a moltes persones incompatible el fet d'anar-se'n de vacances i no pensar que està descontrolant la seva alimentació o tirant al fem el treball que ha fet en els últims mesos?
A veure, és que jo, sentint la vostra introducció, crec que heu parlat molt bé del tema, i al final moltes vegades el que passa és que tenim missatges contínuament, no? De que al final una alimentació, o sigui, no podem disfrutar de l'alimentació o que per a cuidar-se hi ha determinats aliments que no podem utilitzar d'una manera, no? Pues tranquil·la, com ara bé són els gelats, un menjar en la família, anar-te'n a disfrutar d'un viatge i provar un plat típic d'allà on vas, i al final ens oblidem de que lo més important de tot és disfrutar també i menjar arreglar la fam sacieta que tinguem i pensar que fer lo perfecte realment no és el que busquem, sinó ser constant. I que quan te'n vas de vacances, pues bueno, o de vacances, o estàs d'estiu, o el que siga, bueno, pues canvien un poquet, no?, els hàbits que habitualment nosaltres tenim, perquè també canvien horaris moltes voltes i canvien altres aspectes que fan que probablement aquesta alimentació també varia un poquet.
Clar. Aleshores, creus que hem acabat confonent dos conceptes totalment diferents com són, per una banda, fer dieta i d'altra, portar una alimentació saludable?
Sí, complet. Jo sí que diria que va molt associat, val? No, nosaltres des del Col·legi de Nutricionistes estem tractant de fer pues esta diferenciació, no? Que la gent entengui que un hàbit saludable no és algo que te manté presonera, uh-huh, ¿no?, de algo, sinó que al final el que busquem és que se disfrute, que s'allarguen el temps, perquè això porta molts més beneficis que fer una alimentació molt restrictiva, un tipus de dieta supercontrolada en un període de temps. No es tracta d'això, es tracta de canviar coses, de mantindre hàbits en el temps, perquè al final això és el que ens està a nosaltres donant, realment fent que jo millore, no? I que canvien les coses. Clar. Al final no és real que jo no vaig a eixir a sopar o que no tinga un event, no? Aquestes coses hem de tenir-les en compte també a l'hora de nosaltres ara de donar una recomanació.
Clar, perquè una alimentació saludable, Maria, no hauria de dependre d'evitar menjar-se un gelat, ja no en estiu, sinó en tot l'any, que és el que aboguem ací en aquestes terres, o provar un postre típic del país que visitem, o tastar alguna de les coses que sempre solen ser les bones, les que ens agraden, però que realment no són precisament les més recomendables.
A veure, al final ahí lo que s'ha de fer sempre és evaluar lo que realment aquesta persona, no?, està menjant, no?, i què és lo que, quin panorama tenim darrere, no?, quin entorn tenim en quant a aquesta persona, i entonces, a partir d'ahí donar aquestes claves en l'educació alimentària. Però al final, moltes vegades també en les redes socials i demés pues, se sol classificar els aliments com a bons o dolents, no? I al final és com que pensem que tenim que guanyar-nos determinats aliments, no? Mm-hmm. O fent exercici o fent compensacions o sols es podem ingerir si estem de vacances i són... Entonces, tots aquests missatges al final es fan sentir insegur, no? A l'hora de valorar també què és el que vull, si tinc fam, si no tinc fam. Entonces, totes aquestes dietes restrictives, també a nivell mental, ens fan que aquestes decisions alimentàries que anem a prendre després, o inclús aquesta regulació fisiològica de la fam-sacietat, pues no la tinguem tan identificada, que al final és el que fa que nosaltres disfrutem i puguem disfrutar de tot tipus d'aliments, sempre i quan pues, la nostra clínica o el nostre context pues, també tenim que valorar aquestes coses, no? Però en principi, el més important de tot és això, no donar aquests missatges de restricció i de o ho faig molt bé o no, no? O me'ls puc menjar o no. Si estic a dieta, no puc menjar res que m'avellis, que si no estic a dieta, pues m'ho menjo tot. Entonces, al final és això, en lloc de perfecció, necessitem constància, necessitem mantindre en el temps, no? I això és el que els dietistes nutricionistes també podem fer per les persones que vinguen i que nosaltres els ajudem a entendre aquests missatges i a adaptar una alimentació a la seva situació.
Mm-hmm. Ens has donat unes pinzellades en la teva primera resposta, però creus que ha influït en esta percepció que tenim sobre l'alimentació en estiu els mitjans de comunicació i titulars com els que hem llegit a l'inici?
Al final la informació que està a l'abast de tot el món i que realment després la gent pues, són fonts que no sabem si d'on provenen, no? Al final, perquè és molt important que en aquests missatges tant de salut en general com de nutrició, ¿vale?, ens fixem en organismes oficials, pues en este cas pues en notícies o en les redes socials, per exemple, pues del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes, no? On realment aquesta informació saps que va a tindre valor, saps que està avalada i està donada per un professional que sap de lo que està parlant. Entonces, jo sí que pense que influencien, i és que a més hi ha moltíssimes opinions, no, o moltíssimes informacions que són a la volta també contradictòries. Entonces, al final, és com que no sabem per a on tirar.
Clar.
Aleshores, ahí és on està la importància de també valorar la figura del dietista nutricionista com a agent que ens pot ajudar simplement a resoldre dubtes i a organitzar la meva alimentació. No?
Maria, abans de continuar, no sé si tens el mans lliure o alguna cosa similar, però sí que és de veres que de vegades perdem una miqueta el so.
Per pues si... no, però intentaré.
Vale.
Estaves menjant-te, no? Sí, es notava una miqueta.
Això era. Continuem amb tot això que estem comentant, perquè moltes vegades el problema no és que ens mengem un gelat, és que quan ho fem ens sentim culpables i entrem en una espècie de cercle viciós d'excessos. És a dir, pensem que una vegada trencada la dieta, jo dic de nou entre cometes, no paga la pena ja seguir fent-la. Per què ocorre això? Es deu a que hem associat la salut amb aquesta idea de perfecció de la qual tu parlaves abans?
Bueno, pues jo crec que no depèn de sol d'una sola cosa, no? Depèn de també un poc el llarg del temps, com hem anat, bueno, què és el que se nos ha anat dient, per exemple, per les campanyes d'estiu, aquestes coses, al final sí que és veritat que influencia moltíssim en l'opinió de, bueno, pues de la societat, no? I sempre, pues l'estiu sempre ha sigut dietes, com havia dit abans, tots o 5 dies per a tal. Entonces, tots aquests missatges al final calen en la societat, per això és important, no? Saber d'on mirem aquestes coses, o sea, d'on llegim i què és el que tenim que fer, perquè al final algo que és molt sacrificat i que jo vaig a fer, sols vaig a ser capaç d'aguantar durant un temps, ja hem de saber que això no és el que va a canviar els meus hàbits, el que va a fer que jo me sentisca més energia, que puga fer un canvi inclús físic. No està renyit el voler cuidar-se, el que ho vulgui millorar el seu aspecte físic, però no a costa d'una alimentació restrictiva, perquè això és el que diem abans a nivell mental, ¿vale? El fet de que jo sols puga menjar determinats aliments en un període de temps concret, en un moment determinat, sigui el cap de setmana, sigui quan me'n vaig de vacances, pues fa que hi hagi una ingesta descontrolada amb aquests aliments, no? Com tu ve dies abans, pues una vegada ja no m'estic cuidant, pues bueno, pues lo que vingui, benvingut. Entonces, de lo que es tracta és, això després, òbviament també a nivell de apetència, canvia la resposta, no? Perquè jo ahí estic fent com un excés d'ingesta que després el meu cos respon en una pujada molt alta de sucre i després en una gran baixada. Entonces, perquè segons també quins siguin els aliments que consumim, no? Però ahí el que tenim que pensar és que després jo, quan m'enfrontaré una altra vegada, jo sol que haver fet una restricció. No sóc capaç d'enfrontar-me d'una manera, no, controlada.
A lo millor, Maria, lo que n'hi ha...
la culpa.
Claro, lo que n'hi ha és massa tonteria i massa pose a l'hora de jugar en la salut i en la nutrició. Per cert, com hauria de ser, per tant, per a tu, ja que te tenim a la mà, la nostra alimentació durant les vacances o el període estival?
Bueno, jo el que vos aconsello és que al final pensem que el període vacacional és un període on no solament va a canviar la meva alimentació, si estic fora, que és algo que està menys fora del meu control, perquè, òbviament, si me'n vaig a un hotel o qualsevol cosa, pues no estarà el que jo tinc planificat en ma casa. També van a canviar els horaris, també va a canviar la meva activitat, que ens centrem més en disfrutar d'aquesta paella amb amics, en disfrutar d'aquest plat típic del lloc on he decidit anar.
És que lleven aquestes coses i mira, ja, què el queda?
Clar, no? I a més que no està renyit disfrutar, que no anem en la por de perdre tot el que ja he aconseguit. Ara, si faig això, després tindré que estar a dieta o tindré que compensar, perquè això realment són missatges que una altra vegada posterguen el que jo no siga capaç de fer un canvi que sigui beneficiós per a mi, que a nivell de salut mental me permetís que fer-lo a llarg plaç i que al final aquest llarg plaç també se transmetís que a nivell d'un canvi, un canvi físic, un canvi analític, una millora de la meva salut, però necessitem tindre aquest acompanyament dels dietistes nutricionistes col·legiats, perquè en això som els que realment vos podem resoldre tot aquest tipus de dubtes i anar creant-vos aquest objectiu i aquesta adherència, que és el que al final farà que jo canviï, no?
No obstant, tot això que estem comentant es pot veure també des d'una perspectiva totalment diferent, i és una miqueta el que ens comentes, l'estiu com a oportunitat de redescobrir el que és l'experiència gastronòmica, és a dir, deixar de fixar-nos en el que hem menjat i centrar-nos en com ho hem fet. Eixes llargues sobre taules, que ens trobem més d'una rialla, tindre temps per a cuinar allò que més ens agrada, i que la rutina de l'any no ens permet fer per falta de temps. Creus que pot ser beneficiós entendre l'alimentació des d'aquest punt de vista?
Crec que pot ser beneficiós, no obstant, crec que ha d'estar manejat o acompanyat per un professional, més que res perquè moltes vegades aquests missatges tan oberts, tan de com si fos el que sents, el que tal, necessitem que hi hagi darrere una persona que al final estigui valorant el teu entorn, estigui valorant la teua clínica, estigui valorant el teu objectiu i t'acompanya i te dona, pues això, aquestes ferramentes per a que realment acabes disfrutant de l'alimentació, sent un poc més flexible, no fixant-te tant en el què, sinó en el com, i també en quina fam tinc i quina no, no? És que són, uh-huh, són moltes coses, entonces no. Sí que és veritat que ahir, pues bueno, pues és això. Sí que crec que és una part important que la gent ha de prendre, què vol dir flexibilitat alimentària, i per a això pues necessitem per això tirar mà dels nutricionistes, que al final som els professionals sanitaris que en aquest aspecte pues més podem ajudar en el manejo nutricional, uh-huh, de l'alimentació.
A més, una revisió sistemàtica publicada en Journal of Nutrition, Education and Behavior, basada en estudis observacionals, va concloure que una major freqüència de menjars familiars es relaciona amb una millor qualitat global de la dieta, un major consum de fruites i verdures i un menor consum, per exemple, de begudes ensucrades. Per altra banda, el fet de fer plans amb familiars i amics s'associa també a un menor risc d'aïllament i a un major benestar psicològic. Fins a quin punt les relacions interpersonals arriben a influir en la qualitat de la nostra dieta?
Aquest estudi, el que t'has nomenat, es refereix més al a l'entorn familiar en quant als nens, no? La transmissió d'hàbits als nens. Al final, si nosaltres tenim un model educatiu saludable, no? Els meus pares mengen saludable, mengen en la taula, tots tenim, no, pues eixe moment de la taula, eixa estructura, eixa creació de l'estructura, pues al final nosaltres repetim patrons i és més probable que jo herede pues eixos bons hàbits que tenen els meus pares. En quant a les relacions en quant a la part més social, no? De que havíem parlat també de pues això, menys soledat, no? El que a lo millor els ancians sí que si tenen familiars alrededor, òbviament, se compromet molt menys la seua nutrició, que això és altra cosa que passa en edats més avançades, no? Pues ahí sí que influencia moltíssim, no? Al final, si tu estàs sol, pues bueno, pues al final acabem moltes vegades qualsevol cosa, no? Això és així.
Claro.
Entonces sí que influencien, però tampoc podem determinar, així com en els infants, sí que se pot determinar que al final el model del pare, si els pares tenen un model saludable i un model estructurat, és molt més, d'alguna manera això se transmet i és molt més fàcil que aquests xiquets acaben menjant més verdures i menys aliments, i sobretot també tindre menys pressió sobre l'alimentació, no? I tindre una millor relació. En extrapolar-lo als adults, no, pues seria un poquet de mirar el context i no estaria tan lligat, no? Perquè al final les relacions socials, també normalment quan et juntes amb amics i aquestes coses, pues no és per a fer un dinar molt estructurat, que diguem, no? És més per a disfrutar d'aixos amics, com havíem dit abans.
Seria ixe, Maria, el consell final que donaries a les persones que ens escolten per a que puguen disfrutar d'aquest estiu i els que vinguen, sense preocupar-se en excés pel que mengen?
Jo el que diria és que disfruten de les vacances, que valoren que no sols el canvi està en l'alimentació, que sàpiguen identificar la fam -sacietat, no? Que mengen arregla la fam que tenen eixe...
I manejar-se una miqueta, no?
Hombre, clar, que es manegen una mica, clar. I que també, pues bueno, dins dels bufets n'hi ha moltíssimes eleccions que podem fer. No es tracta de no disfrutar, es tracta de no aprofitar-se de la situació, no? Per després tampoc no tindre aquest sentiment de culpa. I no res, que si necessiten alguna cosa i volen realment manejar això bé, que compten amb els dietistes, nutricionistes, col·legiats, que som els que podem ajudar-los a resoldre tots aquests tipus de dubtes.
Està clar. Maria Ferrer, vocal d'Educació Alimentària del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Una abraçada molt forta, que no patisques la calor. Bon estiu.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.